4 i 1 minut de la tarda, què tal, com estan? Salutacions cordials, comencem aquí una nova edició del Temps de Descompte en aquest dilluns 2 de desembre de 2019. Una actualitat esportiva que ens deixa així d'entrada dos noms propis, dos esportistes sitgetans. Dani Serra, que ahir va córrer a la Marató de València i que va fer un temps extraordinari. 2 hores, 25 minuts, 31 segons. No està gens malament per debutar en una marató que ha deixat uns quants rècords i una participació de 25.000 corredors. Fede da Cunto, el jove jugador del Rugby Club Sitges, guardonat el passat divendres a la nit del rugby català amb el premi de millor promesa jove de la darrera temporada. Dani Serra, Fede da Cunto seran, per tant, els nostres dos primers grans protagonistes del programa d'aquesta tarda. Una jornada que ens deixa bons resultats en la majoria de casos. La remuntada de la Unió Esportiva Sitges ahir davant el Júnior. Els de Manel Rodríguez van haver de capgirar un 0-2 i un canvi radical a la segona meitat, amb dos gols de Sacris i un tercer d'Edgar Dobles van propiciar el 3-2 final. I el derbi de dissabte a la tarda entre el Sitges Sobrense i l'Atlètic Vilanova va acabar amb victòria per la mínima 1-0 dels sitgetans. Partit de moltes ocasions, de poca efectivitat de cara a porteria i al final els vilanovins amb un jugador menys a punt van estar d'empatar. Més coses, el bàsquet Sitges suma amb el seu desè triomf després de superar no sense problemes a la Salle Manresa. La segona victòria més costosa si comptem l'aconseguida a la pista del Casal de Vilafranca, al final 73-64. I el Club Patí Subur Sitges suma a Lleida, empat a 3 per seguir quarts a la classificació en una jornada en la que el líder, l'Espanyol, ha caigut en la seva visita a la pista del segon classificat, el Ripollet. I posarem, com cada dilluns, els resultats dels equips de la Blanca Subur. Recordarem que ahir a Aiguadols hi va haver presentació dels equips de la Unió Esportiva Sitges i que el femení de la Unió Esportiva Sitges segueix sense guanyar a la Lliga de Primera Divisió. Comencem.
La Generalitat al teu costat. De gran, vull ser enginyera. Vols encaminar els teus fills cap a vocacions tecnològiques on es preveu un bon futur laboral? Entra a bitbot.cat. Descobreix el catàleg i l'agenda d'activitats extraescolars de programació i robòtica educativa que s'ofereixen a Catalunya. Amb bitbot.cat podràs proposar que es facin aquestes activitats a l'escola dels teus fills. Perquè no només hem de ser bons usuaris de tecnologia, sinó sobretot ser-ne creadors. Maximitza el futur laboral dels teus fills. Connecta't a bitbot.cat. 012, la Generalitat al teu costat.
Tots som un equip. Es viu quan surts de la feina per anar a entrenar amb els teus companys.
Es viu quan t'acostes al camp i la gent t'anima com si fos una final. I es viu quan mires orgullós el teu equip i entens que aquests són els colors de la teva vida.
Perquè vius el futbol les 24 hores. Arrenquem la nova campanya Tots som un equip, de promoció del futbol territorial i el futbol sala amateur català.
Amb bonificacions en les quotes d'inscripció i mutualitat, ajut econòmic en arbitratges i quilometratge i premi Joc Net.
Perquè formem part de la mateixa família, la família del futbol.
Federació Catalana de Futbol. Tots som un equip.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Ara mateix, 4 i 5 minuts de la tarda, com saben, ahir es va disputar la Marató de València. Una Marató de València que ens ha deixat uns quants rècords i, d'entrada, s'ha convertit ja definitivament en el 6è marató més ràpid del món després de Berlín, Londres, Dubai, Frankfurt i Chicago. Més enllà d'aquestes dades, d'aquests rècords, n'hi ha un que ens fa especial il·lusió. I és un temps, un gran temps. 2 hores, 25 minuts, 31 segons. Aquest és el temps que va fer el sitgetà Dani Serra, que per primer cop afrontava un gran repte, com és el de córrer una marató, en aquest cas la de València. Dani Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda, Pitu.
Com estàs?
Doncs cansat. Cansat. Té una altra cosa, però no seria la veritat.
Molt cansat?
Home, bé, Déu-n'hi-do. La veritat és que és com deies, és la primera vegada que afrontava una distància com aquesta, i més a un ritme doncs prou exigent, i bé, doncs em costa pujar i baixar escales i arrencar a caminar. Tot i així, també et dic que aquest matí m'he atrevit a intentar córrer mitjoreta molt, molt suau per intentar alleugerir-la una mica. I bé, penso que ha anat bé, però encara falten un parell de tres de dies per intentar posar-ho tot a lloc.
És un temps, Dani, vaja, ho estàvem comentant, extraordinari. 2 hores, 25 minuts, 31 segons. No sé si tu mateix estàs sorprès.
Bé, doncs, sincerament, per tal com havien anat els entrenaments, sobretot en les últimes setmanes, la veritat és que estava molt esperançat per intentar aconseguir una bona marca, com crec que em mereixia. Sincerament, també et dic que les 2 hores 25 segurament era el millor dels pronòstics, i per sort doncs s'han pogut complir, no? Jo estava molt convençut de poder baixar de les 2 hores i mitja, que era l'objectiu inicial amb el que vaig començar a afrontar aquesta marató de València, i a poc, a mesura doncs que he anat passant les setmanes dels entrenaments, i com deia, doncs en aquesta recta final cada vegada em veia més a prop entre les 2 hores 27, 2 hores 28, i pensant això, doncs, que si les coses doncs sortien era bé perfectes, doncs podia intentar aspirar aquestes 2 hores 26, i al final doncs tot va anar perfecte, per sort, i mira, doncs me'n vaig amb la millor de les marques.
És a dir, no et conformaves, com aquell que diuen, ser un finisher, sinó rebaixar i baixar de les 2 hores i mitja.
Sí, exacte. Jo sempre he tingut respecte a la marató, no tant per la distància, sinó pel fet que jo em considero, doncs, una persona, un corredor ambiciós i competitiu, no? I en la mesura del possible, la meva idea era, en el moment que volgués afrontar una marató, era per fer-ho amb unes garanties mínimes, no? Amb un objectiu doncs mínimament ambiciós. I doncs hagués pogut córrer maratons sense preparar-la com de manera específica, per dir d'una manera, no? Amb una preparació doncs com podria ser més estàndard, i anar i fer-la i sortir d'allà doncs simplement creuant la línia meta i considerar-me doncs finisher de la prova, però doncs el meu esperit m'inculcava intentar apostar o arriscar una miqueta més, intentar aconseguir un objectiu una mica més ambiciós, no? I aquest any doncs creia que era una bona oportunitat per fer-ho, sobretot tenint en compte que la Marató de València doncs és un circuit molt bo per intentar córrer, i córrer ràpid, i a més doncs amb unes dades que per mi eren molt bones, doncs perquè em permetien gairebé tancar la temporada el dia 1 de desembre, no? I a partir d'aquí doncs afrontar la resta de mesos de la temporada atlètica doncs molt més tranquil, sabent que l'objectiu principal doncs ja l'he aconseguit.
Entenc, Dani, que la preparació no l'has fet tu sol, sinó que t'has envoltat de bons professionals.
Correcte, no? Com sempre dic, per mi això de l'atletisme, tot i que corre, al final corre un, la veritat és que és molt i molt important saber-te envoltar de gent que t'entengui i que et doni el seu consell i el seu punt de vista professional, i jo he tingut la sort doncs de comptar amb molt bons professionals, tant des del punt de vista dels entrenaments, doncs amb tot un 4 vegades olímpic com el Carles Castillejo, que vinc entrenant amb ell doncs les 3 o 4 últimes temporades, també a nivell de fisioteràpia doncs també sabent on anar a parar i sabent en quines mans posar-me, també a nivell de podologia, a nivell de nutrició, al final és tot un cúmul de peces que has d'anar intentant encaixar, que totes encaixin el millor possible, i al final doncs tu ets l'última peça d'aquest engranatge que encara acaba demostrant doncs que tota aquesta feina que hi ha al darrere valia la pena.
Has hagut de fer entrenaments molt d'hora.
Sí, sí.
Has hagut de llevar-te molt, molt d'hora, Dani, per completar doncs, aquesta marató. Estem parlant de 5, quarts de 6 de la matinada, allò que diuen que ni els carrers gairebé estan posats.
Sí, sí, correcte. Al final, doncs, a mesura que passin gran i vas tenir més obligacions, si no tens la sort o la desgràcia doncs, de poder ser un professional que realment et diu d'això, no? I pots dedicar-te 100% de manera exclusiva a l'atletisme, doncs has d'acabar intentant trobar el moment del dia per fer-ho, per les meves circumstàncies doncs, personals i familiars, doncs creia que el millor moment era ben d'hora pel matí abans d'anar a treballar i l'únic moment del dia que tenia per intentar completar aquest entrenament, doncs, com dius, era a partir de 2-3 quarts de 6 del matí, sortir, intentar tenir l'entrenament fet a les 7, un quart de 8 del matí, doncs ja tenir aquells 20 i 25 quilòmetres que gairebé he acabat completant cada dia en el llarg d'aquestes darreres setmanes.
Per cert, per on has entrenat?
Doncs et diria que el 95% per Sitges. No sé si algun quilòmetre segurament doncs, he acabat fent fora de la vila, però gairebé el 100% dels entrenaments els he acabat fent per Sitges. I buscant-me doncs, recorreguts i circuits que mira, m'he anat trobant jo i m'he anat creant jo mateix i a partir d'aquí doncs, anar fent un dia són dues voltes, un altre dia són tres, en funció una mica del volum de quilòmetres que volgués o que em toqués ser aquella jornada i anar sent una miqueta creatiu per intentar repetir el menys possible i que, tot i que físicament doncs, sempre costa, com a mínim de manera psicològica, a vegades no, el fet de repetir massa vegades un mateix recorregut doncs cansa. Aquí doncs, si ja és petit, al final no és repetir difícil.
Clar.
I la veritat és que també doncs, això m'ha donat aquesta, també un punt de fortalesa psicològica, no? El fet d'intentar no pensar per on passo, sinó senzillament completar quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres i no intentar no posar massa cap per on passava.
Per això t'ho preguntava, no? Perquè clar, si ja sabia, tant ens l'acabem.
Sí, sí. La veritat és que és així, no? Al final, com et deia, no? Saber, jo ja sé doncs, que de la punta al Terramar doncs, tinc 2,7 km aproximadament, que si els allargo pujant pel carrer de l'Avinguda Navarra doncs, puc acabar intentar fer la volta una miqueta més llarga, si a més me'n vaig cap al camí de l'Atlàntia doncs, encara una miqueta més, si després me'n vaig cap al pont del Dolce doncs, encara puc allargar una mica. I al final és això, anar trobant per on allargar els circuits i al final doncs, intentar fer les mínimes voltes possibles doncs, perquè això, no? Perquè psicològicament em desgastés una miqueta menys. Perquè així, com dius, és impossible, o gairebé impossible no repetir.
Clar. Escolta'm, Dani, com vius la cursa d'ahir? Físicament, mentalment, suposo que hi ha moments de tot.
Sí, a veure, això ho comentava abans també aquí a la feina, no? Al final, arribar a València doncs, amb molta confiança, fins que el dia abans o la tarda abans doncs, comences a tenir dubtes, pors, neguits, no? Era la primera marató i al final doncs, sempre tens aquest punt. Però un cop em vaig situar a la línia meta, doncs, de seguida vaig estar parlant amb un parell de persones, d'atletes que no coneixia, però que em van dir que el seu objectiu era intentar córrer més o menys amb la idea que jo tenia al cap. I això doncs, també em va servir per tenir una mica de referència en aquest inici de cursa. De seguida que es va donar el tret de sortida, doncs em vaig poder enganxar amb aquest parell de persones i la veritat és que vam portar un ritme de cursa molt interessant, molt bo, molt estable, al final que crec que és de les coses més importants en una cursa tan llarga com una marató, no? Saber estabilitzar un ritme, no anar a trompicons, no? Intentar ser el més plans possible a l'hora de passar cada quilòmetre, i la veritat és que en els 42 quilòmetres de la cursa jo crec que tots o gaire es passen amb un parell o tres de segons màxim de diferència entre ells, no? Sí, sí. No, es tracta una miqueta d'això, de posar molt de cap, de no passar-te abans d'hora i guardar les energies per si al final podia intentar apretar una miqueta més i al final doncs va ser així, no? Em vaig guardar les forces fins al quilòmetre 35 aproximadament, que va ser quan vaig ajuntar-me amb un parell més de corredors que veia que anava una mica més ràpid i vaig haver aguantar aquell canvi de ritme per intentar encara rebaixar uns segons més el cronòmetre.
Algun moment fotut, Dani, o no?
Doncs no, la veritat és que em vaig trobar molt i molt bé. Com deia, crec que he tingut una preparació més que bona. He fet moltíssims quilòmetres per arribar aquí a València, entrenant gairebé tots els dies en aquestes últimes 16 setmanes, no deixant escapar cap dels entrenaments i menys els importants. I això doncs m'ha permès doncs saltar per sobre del famós mur dels 30 quilòmetres. Jo en cap moment vaig notar que em defallissin les cames, sí que notava cada vegada doncs que muscularment anava més tocat, però mai vaig tenir la sensació de d'esfonsar-me muscularment i de trobar-me malament a nivell d'estómac, que també és una de les sensacions que moltes vegades passa als corredors. I la veritat és que vaig estar la mar de bé durant tot el recorregut, i com deia, doncs això, els últims 2-3 quilòmetres encara vaig ser capaç d'accelerar una mica i rascar alguns segons.
I ara que ho has fet, t'agradaria tornar-ho a fer o no?
Uf, aquesta pregunta m'ha anat sent per aquí. És que ara mateix no tinc ni esma per pensar-hi. Jo crec que en el nivell d'exigència que m'he proposat en aquesta serà difícil, i és el que comentava, no? O sigui, per afrontar una marató a mitges, jo no m'hi veig, perquè no, per mi és més que creua la línia de meta. Llavors, o me la proposo amb l'esperit d'intentar com a mínim igualar o millorar aquesta marca, o ja realment sí que si em faig alguna altra doncs serà per ple divertimento i sense cap mena d'ambició. Ara, per anar intentant entrenar, però sabent que potser no aconseguiré millorar la marca, però esforçant-me gairebé de manera diària, no ho veig. O sigui, o torno a posar tota la carn a la graella, o realment doncs m'ho prenc doncs per això, com una mena de vacances, d'anar-me'n algun dia a alguna ciutat europea i afrontar una marató pel mig. Però vaja, que serà difícil. Ara mateix et diria que no.
D'acord. Doncs ha quedat clar el missatge, Dani. Res, volíem saber com vas viure aquesta experiència, sí. I res, felicitar-te aquí des de la ràdio. Enhorabona.
Jo t'he sortit al final, o sigui, la marató és el de menys. El més fotut de tot és aquests 4 mesos i mig que hi ha al darrere, que és de molt de sacrifici, de matinar molt, de treure entrenaments quan gairebé tothom està dormint, de ser capaç de passar de les condicions climatològiques, i tot això doncs realment desgasta moltíssim, no? I només el fet de pensar en que has de tornar a afrontar tot això,
sí, sí,
és desgastador.
Se't ve el món a sobre.
Sí, que vaja, que igual passen 2 o 3 mesos i mira,
sí, sí,
torno a motivar i plantejo un altre objectiu en una altra ciutat europea, i llavors doncs les coses canvien, no? Però ara mateix és molt de feina que hi ha al darrere per estar allà al davant.
Clar, ara fas la vista enrere i penses, ostres, totes les hores que he hagut de dedicar a aquest entrenament, doncs, però bé, al final ha valgut.
Fiques moltes coses,
Sí, sí, sí.
Dissabte a la nit que estàs sopant amb la parella o amb amics i no vols anar a dormir massa tard perquè l'endemà has de fer 2 hores i mitja d'entrenament, saps? I,
sí, sí.
I no pots passar-te ni menjant, ni anant a dormir tard, ni passant-te mal beure, i has de controlar moltíssim, no? I això doncs per estar a un nivell doncs com el meu, no? Imagina't doncs si encara vols estar una miqueta més endavant, no? Cada vegada aquesta exigència és màxim i amb més àrees, no? Ja no és només el fet d'entrenar, sinó de cuidar-se al màxim en tot i no deixant escapar els mínims detalls.
Mm-hmm. Doncs per tot això que expliques, Dani, sens dubte, ha valgut la pena. Moltíssimes felicitats, una abraçada.
Moltes gràcies,
Tito. Gràcies, bona tarda. Ara mateix a 4:20 de la tarda deixem el món de la marató I aquest gran temps del sitgetà en Dani Serra, anem cap al rugby, perquè en el Rugby Club Sitges hem començat amb molt bon peu la fase regular de la Divisió d'Honor Catalana, amb la victòria hem aconseguit el camp del CEU per 10 a 15. Recordem que el proper partit del Rugby Club Sitges serà a casa, a Santa Bàrbara, el proper 14 de desembre, davant d'un dels favorits, l'actual campió, com és el Barça Blau. Pel que fa a la Copa Catalana Femenina, el femení del Rugby Club Sitges no va tenir cap opció davant l'INEF de Lleida amb una derrota contundent, 69-0, derrota també del sub-18, que va perdre 28-5 al camp de l'Hospitalet, victòria en canvi del sub-16, que es va imposar 7-41 al camp del Gòtics, i derrota del sub-14, 12-46, davant el Futbol Club Barcelona. Però, com els dèiem, un dels noms propis que ens ha deixat el món del rugby a casa nostra és el del jove jugador del Rugby Club Sitges, Fede de Junto, que el passat divendres, en el marc de la segona nit del rugby català de Barcelona, fou guardonat amb el premi de millor promesa jove de la darrera temporada. Fede de Junto, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, un premio que a uno, supongo, le hace muchísima ilusión.
Sí, sí, sin duda, no sé, fue una sorpresa, aunque sí que es verdad que todos los años he tratado de siempre esforzarme lo máximo, pero ganarlo me hizo mucha ilusión, sí, la verdad.
¿Cuándo te comunican que eres el ganador del premio?
Me lo comunicaron a principios del mes de noviembre, más o menos, casi dos, tres semanas con antelación.
Es decir, ya vas el viernes preparado para recibir el premio.
Sí, exacto.
¿Cómo viviste ese momento?
No, estuvo muy bien, con muchos nervios, la verdad, porque se hizo ahí en un pequeño escenario y daba un poco de nervios subir ahí, ¿no? Como galardonado.
Bien, de hecho, el premio es por la temporada pasada.
Sí, exacto, sí, por la temporada pasada.
¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza ahora, Fede?
Nada, bueno, uno de los recuerdos, como podría ser un mal recuerdo, es cuando perdimos la semifinal el año pasado, que éramos un equipo con mucha ilusión y con muy buenos jugadores, que teníamos grandes esperanzas de llevarnos la liga, ya que hacía dos años habíamos perdido la final contra el Sant Cugat, pero bueno, el año pasado no pudimos llegar a la final y perdiendo la semifinal, y fue una decepción muy grande.
Estabas el año pasado con el equipo sub-18.
Sí, exacto.
Este año les está costando un poquito.
Sí, bueno, no, este año ya he subido al equipo senior.
Sí, 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 lo sé.
Y sí, está costando en todas las categorías un poco, pero bueno, siempre cuesta arrancar.
Bueno, tu incursión en el primer equipo, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Bien, 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 con bastante alegría, ¿no? Todos los compañeros siempre te están respaldando y todo, y eso te hace tener más fuerza y más confianza en ti mismo, que es muy importante a la hora de jugar, yo creo.
Poco a poco, Fede, este primer equipo del Rugby Club Sitges con más jugadores de la casa,
Sí, sí, sin duda, sin duda. Siempre tratamos de subir los máximos posibles. Este año, por ejemplo, ahora mismo estamos jugando tres que jugábamos el año pasado en sub-18, más dos que, bueno, están ahí lesionados, pero cada año siempre tratamos de subir los máximos posibles para que el equipo senior sea con los de la cantera.
¿Qué dudas te podía poner el hecho de debutar en el primer equipo?
Nada, un poco la presión, ¿no? De que, bueno, tantos años jugando, yo llevo jugando desde los 7 años aquí en el club y siempre mirando, yendo los sábados a ver los partidos del senior, y bueno, ahora ser uno de esos jugadores que sale al campo los días que jugamos en casa, ¿no? Y sobre todo cuando estás entre los 15 titulares, no sé, te provoca un poco de nervios, pero también alegría, ¿no? Por poder representar al equipo que tú quieres con tu corazón.
Hacéis una más que aceptable primera fase, la fase previa, y el sábado pasado os plantáis en campo de CEU con una victoria.
Sí, la verdad que íbamos complicados, ¿no? Sabíamos que iba a ser un partido muy duro porque el CEU nos ganó, de hecho, en la fase previa, ganó el partido en casa, y nada, sabíamos que iba a ser muy complicado, pero no sé, hicimos un muy buen entreno el jueves y luego el sábado salimos al campo con todo y nos pudimos llevar la victoria, que yo creo que fue merecida.
Un inicio, Fede, exigente. Jugabais con CEU el sábado pasado, el día 14 recibís aquí al Barça, que es uno de los grandes favoritos.
Sí, sí, sin duda, ganaron el año pasado, hay que ver este año cómo están, ¿no? Porque siempre se va subiendo y bajando, depende del año. Este año encima el Barça ha tenido que incorporar un equipo sub-23, ¿no? Porque los equipos de división de honor necesitan incorporar obligatoriamente un equipo sub-23 y supongo que eso les llevará bastantes jugadores, de los mejores jugadores que tenían en el B, pero igual no sabemos lo que puede llegarnos a venir dentro de dos fines.
¿Y hasta dónde puede llegar el Sitges?
Pues yo creo que lejos, yo creo que este año sin duda, si nos lo proponemos, bueno, siempre somos el equipo a vencer por todos los equipos de la división de honor catalana. Y yo creo que si nos lo proponemos y cada vez está viniendo más gente y todo, yo creo que podemos llegar a la final y sin duda tratar de ganar el campeonato, pero esto queda todavía mucho y mucho camino que recorrer todavía.
Sin duda. Pues Fede, nada, que queríamos felicitarte públicamente, enhorabuena por este premio y bueno, suerte de cara al futuro.
Muchísimas gracias, un placer.
Gracias, Fede.
Gracias, adiós.
Doncs en Dani Serra i en Fede Dacunto, com dèiem, els nostres dos primers grans protagonistes esportius en el temps de descompte d'aquest 2 de desembre. Ara mateix 4:27 de la tarda, toca ara repassar resultats. Ha estat un bon cap de setmana, com els dèiem en començar. En la majoria de casos, comencem, però, repassant els marcadors en matèria de futbol base. A la primera divisió juvenil, victòria, per exemple, de la juvenil A de la Blanca 3-1 davant el Gelida, ahir al Nou Pinsbens. Segon triomf consecutiu que deixa la Blanca ara mateix a la setena posició de la classificació amb 13 punts. Aquests i d'altres marcadors els repassem com cada setmana en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, com dèiem, segona victòria consecutiva d'aquest juvenil A. Ja ho dèiem divendres, era una bona oportunitat per aconseguir-ho. 3-1 davant un dels darrers classificats com és el Gelida.
Sí, va ser un partit que es va posar de cara ja als primers minuts, minut 15. No van haver-hi complicacions i a l'última jugada pràcticament del partit, doncs amb un despiste d'una pilota havia sortit, semblava, o no, l'àrbit no va pitar, es van marcar un gol, però bueno, el partit va ser totalment dominat i amb bon joc per part de la Blanca.
Bé, doncs amb aquesta victòria, la segona, com dèiem, consecutiva després de superar el Vilanova, també el Nou Pinsbens, la Blanca va pujant poc a poc a la classificació fins a situar-se, com dèiem, en aquesta setena plaça amb 13 punts. Hem començat per aquesta victòria del juvenil A, però pel que fa a la resta, Isidre?
Doncs mira, continuem amb el juvenil B, que ens va perdre 2-0 al camp del Riu de Villes. En categoria cadet, el cadet A va guanyar 0-8 al camp del Ribes. El cadet B es va imposar Pinsbens 1-0 al Sant Cugat Sesgarrigues. En categoria infantil, l'infantil A va empatar 1-1 a Pinsbens contra el Vilanova i la Geltrú. L'infantil B va perdre 5-1 al camp del Canyelles Associació Esportiva. I finalment el C es va perdre 2-0 al camp del Cubelles B. En categoria L20, l'L20 A visitava el Barça i es va perdre per 10-1. A l'L20 B va empatar 4-4 Pinsbens a l'escola de futbol Gavà. El C va perdre Pinsbens 0-4 contra el Canyelles Associació Esportiva. El D es va imposar 0-8 al Barça Vilanova i la Geltrú. I finalment l'E va perdre Pinsbens 6-7 amb la Granada. En categoria Benjamí, el Benjamí A va guanyar Pinsbens 5-0 a l'Sporting Gavà 2013. El Benjamí B va empatar a Sant Sadurní 4-4. El C va perdre Pinsbens 1-4 contra les Cabanyes. I finalment el D es va imposar 0-3 al camp del Sant Sadurní. Fent un resumet, 6 victòries, 3 empats, 7 derrotes, ens deixen la cosa ajustada, però bueno, com que el principal s'ho ha portat bé, pues, ens donarem a provar.
Molt bé.
Un bien.
Un bien, no? No, allò, un 5 tocant a 6, com aquell qui diu.
Exacte.
Molt bé, Isidre, doncs gràcies de nou per apropar-nos una setmana més a aquests resultats de la Blanca. Et donem festa fins al 13, d'acord?
Sí, sembla que tenim uns quants dies de festa ara.
Sí, senyor, fins al 13 de desembre.
Vinga, gràcies.
Gràcies, Isidre, pues. Adéu-siau.
Adéu.
Bona tarda. Vinga, més futbol base perquè el juvenil A de la Unió Esportiva Sitges va punxar ahir a casa, va empatar 1-1 davant el Cué, el Martorell, ahir que, per cert, la Unió Esportiva Sitges va presentar els seus equips a Aiguadols, especialment emotiu va ser el passadís que tots els equips del club li van fer amb els jugadors de l'equip de diversitat funcional, aquest equip que, recordem, està jugant la Wilix 7 i cada moment li van molt bé les coses, ja que després de 5 jornades disputades és segon a la classificació amb un balanç de 3 victòries i 2 derrotes. I en futbol femení, a la primera divisió, nova derrota del femení de la Unió Esportiva Sitges, que va perdre 5-0 al camp del Martorell. Les sitgetanes, a la cua de la classificació, encara sense puntuar, jugaran, recordem, aquest proper dissabte, dia 7, el partit pendent de la primera jornada al camp del Gimnàstic de Manresa. Ara mateix, 4:32 minuts de la tarda, anem al futbol. I repassem d'entrada els marcadors de la 13a jornada amb el grup tercer de segona catalana, que han estat aquests: Olivella 1, Valldoreix 3, Sant Joan d'Espí 0, Can Buixeres 0, Marianau 1, Sant Andreu de la Barca 0, Molins de Rei 1, Fontsanta Fatjó 0, Almeda 1, Sant Cugat 2, Unificació Bellvitge 3, Fundació Atlètic Vilafranca 2, Espluguenc 1, Cubelles 1, Unió Esportiva Sitges 3, Atlètic Júnior 2 i Sant Mauro 3, Atlètic Prat Delta 4. Amb aquests resultats, el Sitges continua liderant la classificació, 30 punts, seguit molt de prop a només un del Sant Cugat, 29, 27 i tercer, la Unificació Bellvitge, 25 punts per Sant Andreu de la Barca i Valldoreix, 22 per Molins de Rei, 21 punts per Atlètic Prat Delta, 17 per Marianau, Cubelles i Fontsanta Fatjó. 16 punts té l'Almeda, 15 l'Olivella, que és 12, 15 punts també Atlètic Júnior i Espluguenc, 12 Fundació Atlètic Vilafranca i tanquen la classificació ocupant les 3 últimes places, el Sant Joan d'Espí amb 8, el Sant Mauro amb 7 i el Can Buixeres també amb 7. I el Sitges, que va poder salvar l'escull d'ahir al migdia al municipal d'Aiguadols, un partit que se li va posar molt coll amunt, ja que l'Atlètic Júnior es va plantar amb un 0-2 al descans. Una reacció fulgurant dels homes de Manel Rodríguez a la segona meitat van propiciar amb aquesta victòria final per 3-2. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
El Sitges, que ens ha acostumat a capgirar marcadors adversos.
Sí,
sobretot
sí.
Quan juga aquí a Aiguadols.
Sí, el que passa que ahir la cosa es va posar més
molt
complicada.
Peluda.
Perquè clar, nosaltres estàvem acostumats a veure com que et girava un 0-1 o un 1-2, però clar, 0-2 i tal com havien a la primera part, en la que el Sitges no s'havia trobat en cap moment al terreny de joc, feia impossible que el Sitges es pogués capgirar aquest marcador.
La clau era començar a marcar aviat al sortir dels vestidors.
Sí, la clau era aquesta. Jo penso que una de les claus, a part de que va marcar molt aviat, era el moure la fitxa, en canviar, sortir Marcos García, ja a la segona part, al primer instant de la segona part, i el que era un embús al mig del camp, doncs ell lo va poder obrir i començar a circular la pilota. Un parell de circulacions de la pilota del Sitges van arribar als dos gols.
Clau, com deia el Toni, l'aparició en escena de Marcos García, també d'un petit canvi de dibuix, amb més presència amb les bandes per part del Sitges. Això va desconcertar i de quina manera amb el Júnior, que com dèiem va aprofitar dues accions a pilota aturada per plantar-se amb aquest 0-2 a la mitja part. Dos gols, però, de Sacris, gairebé consecutius. Minut 49, minut 51.
Sí.
Va fer el més difícil als Sitges, que era igual al maig, i per tant, a partir d'aquest minut 51, torna a començar un altre partit.
Clar, torna a començar, havien passat 6 minuts quan els Sitges doncs, ja havia igualat el partit. Clar, ja depenia de jugar intel·ligentment,
de no donar-se boig.
No donar-li facilitats al júnior, sobretot aquestes faltetes que ells la treia molt bé, perquè els dos gols venen de falta. Doncs això, i jo penso que el Sitges va jugar molt intel·ligent, va saber doncs, ofegar el júnior, i demostrar el que està demostrant al llarg de tot el campionat, que la segona part dels Sitges són molt bones.
I amb aquest 2-2 era qüestió, com deia el Toni, de tenir paciència, i la paciència va tenir el seu premi al minut 77, perquè Edgar Dobles, amb un xut ajustadíssim al pal, el porter del júnior no va poder arribar-hi, es va convertir en el 3-2 final. Una victòria molt celebrada, per cert, al vestidor de la Unió Esportiva Sitges, que valorava així Manel Rodríguez.
Bueno, jo penso que la primera part ha sigut un partit igualat, ells en dos pilotes parades han fet dos gols i nosaltres no hem tingut profunditat, no hem sabut arribar. Haig de dir que l'arbitratge, i ho dic després de guanyar, no hem empatat ni hem perdut, però l'arbitratge ha sigut lamentable, del pitjor que he vist. Inclús ara al final ens ha tingut, no ens ha deixat fer una jugada perquè ens pitava falta en contra contínuament, vull dir, s'ha rigut de nosaltres a la nostra cara, el que passa que bueno, hem afinat tant al final que hem pogut donar la volta al partit.
T'hem vist bastant empipat quan ha acabat la primera part, suposo per això que dius, no?, per l'arbitratge.
Sí, l'arbitratge és que ha sigut tremendo, sí, una cosa, abans molt xulesc i el de sempre, però bueno, independentment d'això, s'ha vist molt les intencions, no sé.
Bé, Manel, la primera part has comentat, molt igualada. Ells han aprofitat molt bé les accions a pilota aturada, però no hem vist el Sitges gens còmode. L'hem vist patir molt avui a la primera part.
Bueno, els partits tenen moments i els rivals també juguen i és normal, que sempre no... És que a vegades sembla que el Sitges ha de guanyar 6-0 tots els partits. Ens costa guanyar a tothom, perquè els altres també juguen i no és fàcil. A més, nosaltres tenim una forma de jugar molt, molt, molt clara i ells ho tenien molt estudiat i ens han contrarrestat bé, però tampoc ens han generat molt dels problemes, eh? I potser ens ha faltat una mica de profunditat, però a un moment que hem mogut la pilota bastant bé, inclús a la primera part. Passa que, bueno, ja et dic, a vegades hi ha coses que no es valoren perquè no entren dintre del que és el joc en si, però que t'estiguin evitant faltes contínuament en contra també talla molt el joc d'atac teu, i al final situacions que podrien ser de perill no ho són perquè no pots, és que no pots avançar.
La segona part... L'entrada de Marcos García sembla que li ha donat un aire diferent a l'equip.
Bueno, hem tingut més control. Marcos és un jugador que té molt bon peu. Álvaro ho estava fent molt bé, no hi ha res a dir, però potser és un perfil més defensiu. I Álvaro, doncs, bueno, ens ha donat més transició, més joc d'un cantó a l'altre. Hem canviat una miqueta el dibuix. Hem ficat dos centrals només i hem ocupat més les bandes. I bueno, i hem tingut més la pilota. Al final l'àrbit també a la segona part ha canviat una mica l'arbitratge, no ha sigut tan sever a nosaltres, en cada jugada no ens ha pitat falta i això ens ha deixat transitar i al final han arribat els gols.
I si volíeu entrar al partit era evident que s'havia de marcar ràpid. Sortosament, com dèiem abans, l'empat a 2 arriba al 51, això us donava marge i teníeu temps.
Sí, jo penso que el canvi nostre de dibuix, els lletres tocaven molt els plans, ells tenien molt pensat el que tenien que fer amb els carrils i els interiors, i quan, perquè jo sentia que ho parlaven aquí a la mitja part, vull dir que els ha canviat molt els plans i mira, diu la chance d'arribar clar dues vegades i fer els dos gols, però també et dic que ha sigut conseqüència que ells estaven molt desajustats.
Bon equip aquest, el júnior, eh?
És que al final cada setmana em dius el mateix, cada setmana ve un equip i em dius que és bon equip aquest, eh?
Home, això, doncs això us dona el doble mèrit.
Clar, però per això et deia el que et deia abans, és que la primera part ha costat, clar, però és que sempre no podem estar al 100% i passar per sobre dels rivals, és impossible. I nosaltres, els partits tenen moments, també és cert que la segona part hem arriscat més perquè ho teníem que fer, perquè anàvem perdent, però clar, sempre no pot sortir igual, perquè els partits s'han de jugar de moltes maneres. Doncs, bueno, és el que dius, és molt bon equip aquest del júnior, molt bon equip a Sant Andreu, molt bon equip, hasta l'últim que va venir era molt bon equip, tots són molt bons equips, és que ho són, i costa molt guanyar, i això té mèrit anar primer, perquè al final, de moment, som els millors. Ojo, que no vol dir que la setmana que ve no ho siguem, però de moment som els millors perquè ens ho estem guanyant. a base de treballar molt i de patir molt i de treballar molt els partits.
Bueno, Manel, quin planning hi ha ara? Tenint en compte que el cap de setmana que ve no hi ha competició, seguireu el mateix pla d'entrenaments?
Entrenem dimarts i dijous i festa fins dimarts. No hi ha més. Ara, descansar. Aquests... Hi ha jugadors que estan molt tocats. Cas de Geri, cas de Dida, cas de Marcos, cas de Fede, cas de... Buah, aquestes són altres. Estem
un
acabant.
Un petit drama, no? El tema de les lesions.
Amb els partits molt justets i amb jugadors lesionats que estan jugant, inclús, perquè tenen que estem tirant d'ells de tot el que podem. Avui mateix el Carlos, doncs, ha sortit a jugar perquè el necessitàvem i bueno, i no és la seva millor versió i correm el risc que es torni a trencar perquè no està bé, però hem d'arriscar perquè ho necessitem i bueno, i així anem, però tot i així ja ho hem dit sempre, hi ha una bona banqueta, no és que sigui una banqueta, hi ha una bona plantilla i tots estan aportant tot el que tenen i tot el que poden i això ho estem notant molt perquè la veritat és que el compromís de l'equip és total.
Doncs ja ho deia aquell, qui no arrisca no pisca.
Sí,
i al final el Sitges va arriscar i va guanyar.
Sí, sí, sí.
I té raó el Manel, tots són bons equips.
Tots són bons equips. Si no, no estaria en segona catalana, no?
Sí, és evident.
Doncs són molt bon equip, però el que passa que és, a veure, el fet que un digui que és un bon equip és perquè va demostrar que és un equip que, a can contrari, és molt perillós, doncs li va fer un tratge al Cubelles i a la primera part també se'l va fer al Sitges, eh? Uh-huh. A pilota tu com vulguis, però li va marcar dos gols.
Bé, Toni, un Sitges que continua líder amb aquest mínim avantatge respecte al Sant Cugat, abans no acabi aquest 2019, ha d'afrontar Fontsanta i Olivella.
Sí, sí, són també...
Sí, dos bons equips.
Dos bons equips. Fontsanta Fació és un equip perillós al seu camp.
Un Olivella, Toni, que va caure a casa 1-3 amb el Valldoreix.
Però clar, és un derbi, vindrà aquí a jugar, sí, molt a guanyar i a perdre.
La motivació serà una altra.
Clar, és una altra motivació, no? Clar, i demostrarà doncs, que estan aquí, que no es volen complicar la vida, que volen... Clar, l'objectiu de l'Olivella i l'objectiu del Sitges és molt diferent. El Sitges, el seu objectiu és pujar. El canvi, l'objectiu de l'Olivella és mantenir la categoria.
4:42 de la tarda, abandonem la segona, anem cap a la tercera, grup 12. I repassem els marcadors d'aquesta 13a jornada, que han estat la Múnia 3, la Granada 3, Òdena 2, Piera 5, sense cap mena de dubte, aquest és el resultat més sorprenent, entre cometes. Les Cabanyes 3, Anoia 2, Sitges Sobrense 1, Atlètic Vilanova 0, Ribes 1, Montserrat Igualada 4, Masquefa 4, Ateneu Igualadí 2, Riudevitlles 1, Moja 2, Carme 0, Penya Jove 0 i Corbera 3, Vegas 1. La seva contundent victòria en el camp de l'Òdena li dona el liderat al Piera. 32 punts, 31 i segon l'Òdena. Tercer, el Moja, molt a prop, 30. 26 per Ribes, que és quart. 23 punts sumen Corbera i Montserrat Igualada. Compte que aquest Montserrat Igualada està començant ja a remuntar posicions i escalar posicions. 22 punts pel Carme. El Sitges Sobrense ara mateix és vuitè. Suma 21 punts. Bona línia també la dels homes de Dani Pujol. 18 punts la Penya Jove i les Cabanyes. 17 Masquefa i la Granada. 14 l'Atlètic Vilanova. 11 per Riudevitlles i Vegas. I a la part baixa trobem Ateneu Igualadí amb 9. Anoia penúltim amb 5. I Coel Amunia amb 4. Doncs aquesta mínima victòria per 1-0 del Sitges Sobrense davant l'Atlètic Vilanova consolida amb l'equip, Toni, en aquesta bona línia de les últimes setmanes.
Sí.
Tot i que no va ser el millor partit, sense cap mena de dubte.
Jo penso que...
Partit de moltes ocasions,
Sí,
de poca efectivitat.
Un partit que va tenir, sobretot la primera part, no? El Sitges moltes ocasions, sí que va jugar molts minuts amb un jugador menys.
Sí, de fet, des del minut 14, que és quan expulsen Adrián Mateo per doble groga, i a partir d'aquí el Sitges Sobrense no sap aprofitar aquesta circumstància.
No, i té arribada, li falta encert. Amb una miqueta més d'encert el Sitges hagués encarat molt aviat el partit. Com no va tenir encert, se va tenir que conformar amb aquest gol de penal,
I arribar a la segona part, que la segona part sí que el Sitges va baixar molt en el seu lloc i ells, a la contra, podien haver fet molta mal.
Fins i tot, Toni, van tenir l'opció de sortir d'aquí amb un empat.
Sí, van tenir dos pilotes de gol, res, en temps d'afegit. Una, doncs, la va treure de la mateixa línia Jano, que havia sortit minuts abans, i a l'altra, doncs, l'Ivan, que va fer... Jo diria que per a destacar, destacaria els dos porters, tant el porter de l'Aleti Vilanova com el porter de Sitges, per mi va ser el millor del partit, doncs Ivan va treure una pilota clara de gol i anar menys que Isaac Jiménez.
Un Aleti Vilanova que es fonamenta molt amb la presència dels dos Jiménez, tant de Sergio com d'Isaac.
Sí,
són aquests dos jugadors els que una miqueta marquen la diferència, sobretot a nivell golejador.
El cap d'Isaac se va lesionar,
sí.
I va la referència que tenien era el Sergio. El que passa que el Sergio en una jugada d'aquesta te pot fer un gol i te pot complicar la vida. Per sort, i degut a les bones intervencions d'Ivan, doncs no va marcar i al final el Sitges se va tenir que conformar. En el pitjor partit que jo l'he vist al Sitges, l'he vist pràcticament tots i aquest és el pitjor partit que l'he vist, doncs guanyant 1-0.
Va faltar rematar la feina, no? Probablement. És sí. A dir, vas tenir ocasions, però poca efectivitat o poc encert, digue-li com vulguis.
Poca efectivitat, sobretot, i encert, no? Sobretot a la primera part, no? A la segona el Sitges no va estar bé. El Sitges a la segona doncs va anar una miqueta a remolc de l'Aleti Vilanova, que l'únic que feia és estar molt bé ordenat, que no arribessin en perill i buscar la contra de Sergio Jiménez.
L'únic del partit el marca Carlos Guerrero de penal, era el minut 3, una jugada una mica confosa, perquè almenys des de fora donava tota la sensació que la falta que existia era fora de l'àrea. L'àrbitre ho va tenir molt clar des d'un primer moment i va assenyalar els 11 metres.
Claríssim ho va tenir, perquè potser va ser l'únic que va veure la pelota a dintre,
sí.
Perquè tothom es queixava de que la pelota estava fora, però en fi, l'àrbitre el va veure a dintre, el va aprofitar molt bé, doncs, els Sitges per marcar el gol de penal.
Un 11, el del Sitges Sobrense, en el que hi era Over.
Sí,
Over,
sí.
Suposo que per tractar de recuperar-se de la seva dels seus problemes físics i agafant ritme de competició.
Sí, això era una cosa que tenia ben clar Dani Pujol, no? Que ho tenen molt ben pactat tant Dani Pujol com Manel Rodríguez. La feina d'aquest equip és això. Si n'hi ha un jugador, per exemple, que li falta minuts per a que surti d'una lesió i necessita minuts, doncs per això ell lo va tenir aquí, li va donar minuts perquè doncs, se n'anés recuperant de la seva lesió.
4:47 és el moment d'escoltar les declaracions de Dani Pujol, el míster del Sitges Sobrense, no massa content, però sí de l'actitud de l'equip.
Lo millor el resultat, lo millor l'actitud de tots els jugadors, tant els que han sortit de la primera part com els canvis que hem fet, perquè no hem d'oblidar-nos que el Jano ha tret una pilota sota els pals ara, que el Cantos ha tingut el segon gol, que el Joal ha participat molt, vull dir que els canvis han anat molt bé, però realment futbolísticament avui teníem una oportunitat per demostrar més la nostra superioritat davant un bon equip, a més amb 10 jugadors pràcticament 70 minuts del partit, i no hem sapigut, crec que més que plasmar la superioritat com a equip, no hem sapigut jugar contra 10. Ells han estat en aquest sentit molt, quan un equip es queda en 10 a vegades pot arribar a jugar millor que amb 11, i un equip a vegades amb 11 avui, començant per mi, l'entrenador, no hem sapigut contrarrestar-ho, i ells en canvi s'han sobreposat molt bé a jugar en 10. Jo he intentat amb el canvi que he fet pel Furri per la lesió d'agrupar més al mig del camp, però la veritat és que no hem tingut el control que volíem, i quan l'hem tingut ha sigut efímer, perquè cada vegada que teníem l'opció d'acabar una jugada o de poder sentenciar el partit, davant hem estat molt espessos, no hem tingut fluïdesa. I bé, ens emportem 3 punts, que una altra de les coses positives que en quedo és amb la porteria 0, i que anem millorant molt a nivell com a equip i individualment defensivament.
El que passa que avui a la segona part, Dani, ha donat la sensació que ha faltat una miqueta jugar així col·lectivament, no? Més en equip, no?
Sí, a part era una cosa que la teníem parlada abans, vull dir, nosaltres si ens deixem anar i fem un partit d'anada i tornada, ells amb la qualitat que tenen davant i nosaltres també juguem a la loteria, el que estigui més acertat guanyant el partit, com moltes vegades passa en futbol, no? Llavors jo el que he buscat és tindre un control del partit amb el Bruno, amb l'Over, amb el Misley i amb el Xavi, al mig del camp, però l'hem aconseguit a ratos, i quan l'hem aconseguit, quan hem arribat a la zona de definició, hem estat espesos, no hem sentenciat el partit. I després, una altra cosa positiva, el Vendrell avui ha fet 4 parades, Fins ara una de les mancances que tenia aquest equip era que els porters no guanyaven punts. L'altre dia el Dorado va guanyar un punt i avui el Vendrell n'ha guanyat 3.
Totalment d'acord. El que passa que com ha anat el partit, un partit que acaba a la primera part 4-1 i no passa res, en canvi doncs acabes patint a la segona part, perquè fins i tot ells tenen en temps d'afegit una clara ocasió, la que està molt acertat el porter.
Sí, que és on et dic que el Vendrell n'ha tocat a treure una, i l'última jugada el Jano, que per això valoro l'actuació de la gent que entra des de la banqueta, ha tret un gol sota dels pals. Jo no sóc ningú per parlar del rival, però el rival ha estat dintre del partit en tot moment. Jo crec que un segon gol a nosaltres ens hagués obert molt les portes i ells potser anímicament i físicament haguessin baixat, però han estat sempre dintre del partit, i jo segueixo buscant coses positives. El marcatge que li hem fet a un dels, jo crec que el millor jugador que ens hem trobat fins ara, que és aquest número 10, no?, del Vilanova Atlètic, jo crec que hem fet un marcatge molt bo, però evidentment això és com, entre cometes, pues, com marques el Messi, no? El Messi se'n va, i aquests s'han anat moltes vegades, però jo crec que col·lectivament li hem fet un molt, molt bon marcatge. I pensa que aquí en aquest camp nosaltres fins a dia d'avui tots els rivals han mostrat la seva millor versió, avui també, però crec que els quatre darrere avui els han apretat més les ungles, i jo crec que el marcatge amb aquest jugador ha sigut molt bo.
Dir-ho d'una altra manera, molt bé defensivament, però ha faltat quelcom endavant, no?
Jo crec que la mostra més clara d'això que parlem és el Dani Misley. Dani Misley ho fa tot bé,
sí,
però quan arribem a la zona de definició avui, pues, s'ha acabat la jugada. Clar, si en qualsevol jugada d'aquestes, jo per això no l'he tret, perquè he pensat que perdria potencial ofensiu, i defensivament tampoc, no, a mi no m'interessava avui tindre l'equip a darrere, perquè és on ells tenen la qualitat. En canvi hem volgut tindre el Dani, hem volgut tindre el Carlos, hem aguantat el Vinyola fins al final, hem tret el Joel, vull dir que els canvis altre dia seran diferents, però avui han sigut tots ofensius, perquè avui pensava que on teníem que estar és on la seva defensa, no?, que potser és el seu punt feble, sí, i és la meva virtut com a equip, el que jo tinc, però el futbol és així. Avui només li hem pogut fer un gol a un dels equips més golejats de la categoria, i fa un mes vam anar a Ribes i el menys golejat li vam fer 6. Això era el futbol, i bueno, jo estava convençut a la primera part que si fèiem el segon podríem augmentar el resultat, però no ho hem fet, hem sabut patir, hem tingut desacert per sentenciar-lo, i a darrere hem tingut acert amb el porter, que per això és el nostre porter, i ha tret 4 pilotes molt bones.
La part positiva també, Dani, una altra cosa a destacar, és que l'equip des d'arriba no sap el que és perdre, és una victòria més, i l'equip té una jornada més, doncs 3 punts al calaix.
Sí, avui depèn dels resultats, doncs, bueno, no sé com han anat i tal, però bueno, podem acabar en 5a posició, que és un, crec que tothom es mereix, quan un equip està a dalt s'ho mereix. Però bueno, jo penso en els meus, i si el dilluns compren el diari i es poden veure en 5a posició, és un regal molt maco per la feina que estan fent, perquè els tinc a tots disponibles, tothom està molt content amb la feina que fa. Evidentment són 22 jugadors i tothom no pot jugar, però fins ara ho portem bé i es mereixen estar a dalt. I bueno, jo crec que aquesta segona volta, doncs, si seguim treballant com estem treballant, jo crec que anirem bé. I la victòria de Ribes té un mèrit important. Vam guanyar aquell partit quan potser sortien del camp pensarien ja, és que el Ribes res, i nosaltres no hem perdut més, però ells tampoc.
Avui has disposat d'over.
Avui hem disposat d'over, això és una política que tenim de club. Jo des del dia que vaig entrar aquí estic al 100% a disposar del primer equip, sense cap tipus d'excusa. Quan ells en demanen jugadors, vull dir, jo ja li dic sempre, emporta't els que vulguis, jo jugo amb el que tinc. I després també tenim una norma de que quan un jugador surt d'una lesió i necessita continuïtat, pues, sempre que baixi, pues, jugarà amb el filial. Crec que li ha anat bé amb ell aquests 85 minuts que ha jugat, i bueno, i a nosaltres doncs, bueno, és un plus, no?, perquè després també l'Obert pot jugar al mig del camp quan nosaltres ens on ara casualment teníem les baixes, i la veritat és que ens ha anat molt bé.
I ja per acabar, bé, aquesta setmana aturada, per arribar d'aquí dues jornades al Nadal, potser sobre aquesta aturada, no?
Ara... Sí, bueno, i a nosaltres encara aquesta aturada nosaltres encara es pot ampliar més, perquè no és segur que el partit de les Roquetes el juguem.
No,
és possible que per un problema de dates amb el camp de les Roquetes i per conveniència dels dos clubs, aquest partit se suspengui i el juguem al gener. I si això és així, que no hi ha cap problema d'aquest tipus, és un problema de clubs, sí. I que jo personalment no poso cap pega, doncs encara, en comptes de descansar una setmana, descansarem dos, i el mes de gener tindrem un partit més.
I arribareu a la que us quedarà el partit de les Cabanyes.
El partit del dia 21, i bueno, doncs d'aquí 21 dies ens tocarà jugar, i llavors jo ara el que els deia amb els nanos, no?, que... ara tenim 3 setmanes d'entrenos, com aquell que diu, sense jugar, buscarem partits amistosos, almenys un partit amistós, i bueno, la farem servir una miqueta de mini pretemporada per menjar-nos els torrons en forma i guapos.
Doncs això, abans no arribin els torrons, però l'equip haurà d'afrontar amb aquest únic partit per acabar el 2019, el de les Cabanyes, el 21 de desembre, perquè, com recordava el propi Dani Pujol, és molt possible que el partit al camp de la Penya Jove a les Roquetes s'acabi suspenent. En qualsevol cas, Toni, bé, d'aquesta jornada també ens quedem una miqueta amb aquesta victòria 2-5 del Piera a Òdena.
Sí, demostrant el Piera, que és un...
Sí, sí, ha dit, aquí estic i compteu amb mi.
És que, de fet, és l'únic equip que ha perdut tan sol un partit.
Sí, senyor.
Només han perdut dos, uh-huh. I en canvi el Piera tan sol ha perdut un partit.
Sí, senyor.
Està allà dalt per mèrits propis i déu-n'hi-do.
I el Ribas, que va al Montserrat Igualada i li fa 4.
Té un problema molt gran el Ribas, sobretot en
defensa. Què li passa a aquest Ribas al Bosc de Plaça?
Té un problema molt gran, sobretot en defensa. De fet, avui, doncs, la versió que donaven d'aquest Riba és que la que me va donar en el seu dia a mi, Toni Salido, que tenen que jugar, que ells, la seva política esportiva és que juguin tots els jugadors.
Sí.
N'hi ha jugadors que, doncs, estan més qualificats defensivament que un altre, i cada vegada que hi ha canvi això ho nota molt,
ja.
Això és la versió que avui s'ha donat i és la versió que a mi me va donar en el seu dia Toni Salido.
Bé, doncs, en qualsevol cas, aquesta derrota del Ribas el deixa en una, creiem que molt meritoria, quarta posició, amb aquests 26 punts, no perd massa de vista equips com el Moja, que el Moja també teòricament és un dels favorits.
Sí, jo diria que és cosa de 3,
sí.
Perquè entre el Moja, Òdena i Piera, compta amb el Piera...
S'ho menjaran.
S'ho menjaran entre ells 3. Potser el Moja té més a prop per mi, tal com està la competició, ara la promoció, que no l'Òdena, que els últims partits està fallant.
Ha donat un bon cop a la taula aquest sí. Piera, guanyant 2-5, no guanyant 1-2, no, 2-5, un resultat molt, molt bo per el nou líder, per aquest Piera. 4 i gairebé 58 minuts de la tarda. Deixem el futbol, anem al bàsquet. I anem al bàsquet perquè el Bàsquet Sitges va sumar dissabte la seva 10a victòria en imposar-se, no sense problemes, a la Salle Manresa per 73-64. El triomf més costós després del que es va assolir també a la pista del Casal de Vilafranca. En el descans es va arribar amb un 36-33 favorable als sitgetans, un Bàsquet Sitges que, recordem, tenia les baixes de jugadors com Noel Guillén o Raúl Granados. Valta Molina, en aquest sentit, va fer debutar el jove Marçal Gosálvez. En l'apartat anotador destaquem els 17 punts que va fer Fernando Albaladejo. Valta Molina, entrenador del Bàsquet Sitges, valorant aquesta 10a victòria d'un Bàsquet Sitges que abans de tancar l'any, abans de tancar amb aquest 2019 i abans d'agafar vacances, s'haurà d'enfrontar el Santpedor i les Roquetes.
Avui és la que ha costat més, amb diferència. Hem guanyat 3 quarts, un d'ells, el segon, l'hem perdut de 2 només, però hem guanyat de 3 punts, bueno, la diferència final. Molt ajustat tot el partit, molt treballat tot el partit, una miqueta minvat en opcions meves per la lesió de Noel, per la lesió de Raül, els he trobat a faltar. Per tenir opcions i content per la victòria, 10-0 no és fàcil, demostra el que estem treballant. I una miqueta trist per no haver pogut jugar amb tots els jugadors com he pogut jugar tots els partits que hem tingut la sort de guanyar.
Què no ha fet l'equip que falta probablement ha fet en aquests últims 9 partits? O què no ha sabut fer? O què no li han deixat fer?
Exactament, et diria, què no m'han deixat fer? Què no m'han deixat fer? Una miqueta de confiança, d'excés de confiança, això sí que he notat, per part de tots, m'incloc a mi mateix. Hem jugat un bon bàsquet uns minuts del primer quart excel·lent i del segon que ens hem anat de 15. Allà és on hem trobat el bàsquet que estem buscant, movent la pilota, transicions ràpides, i després ens hem vist emmaranyats amb un joc de l'equip rival, agressiu, que movia la pilota, que trobava llançaments en solitari per excés d'ajudes nostres, i nosaltres en atac molt embotats, amb poques opcions clares. Buscàvem sempre el poste baix perquè fins ara havíem trobat solucions allà, amb el Bustos i amb el Fer, no les hem trobades. Ens han marcat molt bé a l'Uri, molt bé, molt ben apresa la lliçó pel Manresa, que ens ha sabut defensar i fer els canvis en defensa necessaris per no deixar sol el millor tirador que tinc avui i que tenia avui i que he tingut aquests partits, i que avui, doncs, amb els seus números, doncs s'han vist molt minvats per això. I bàsicament és això, embotats en atac, esgotàvem els atacs, sempre ens cantaven 5. No hem sabut fer un joc clar, només aquesta estona de primer i segon quart, que la veritat que hem jugat molt bé. Tal com hem jugat el primer i segon quart, dintre d'aquest partit més o menys desastrós, potser hem jugat els millors minuts de la temporada.
I també suposo que per part teva, com t'ho explico, volies veure l'equip en una situació, no diré límit, però una situació més complexa, no?
Sí, no.
O com a mínim pensaves, sí, algun no, dia arribarà.
Sí, sí. Sí, evidentment és una lliçó per nosaltres. No ens confiem, mira el que passa, està jugant a casa amb un equip que teòricament és accessible, venien sense el seu màxim anotador.
Havien perdut tots els partits fora.
Exactament. I tot i així, sangre, sudor i làgrimes. Una bona lliçó. Sí, home, dintre de lo positiu que podem treure avui és que hem sofert a tope i hem pogut tirar el partit endavant.
Bé, malgrat tot, fixa't, l'equip ha guanyat. Sí, no? Sí, probablement sí. El to de la conversa és pot donar a entendre tot el contrari, no? Però això, clar, això també explica el que havia fet l'equip fins ara.
Clar, però ens trobem amb aquest mal regust, no? I de fet, quan ens hem juntat al mig del camp per cridar, passava una miqueta això, que havíem guanyat, és un resultat molt positiu, 10-0, però clar, el joc no era xulo, no era el que a nosaltres ens agrada. I per això aquesta tristesa dintre del que cap, però a veure, 2 minuts després, molt contents.
Sens dubte, són 10 victòries consecutives, Valta, no sé si tu pensaves arribar a aquest punt.
No.
Sincerament, no.
Treballem per això. Però home, un partidet, Vilafranca, Vilanova, ostres, sobretot Vilafranca, no? I mira com està jugant ara. Hem tingut molt de sort i estic supercontent. I espero continuar així. Treballarem, a veure, aquesta setmana tenim que recuperar lesions. Sí. Tenim que recuperar lesions, no juguem el dissabte que ve o el cap de setmana que ve.
Parlaves de les baixes del Noel i el Raül, són sí. Recuperables, tenint en compte que la setmana que ve hi ha descans, i probablement ja fins al 15.
Noel és recuperable, Raül és més complicat. Té una lesió complicada que ja ve de la temporada passada i la mirarem amb carinyo.
Acabo, falten, si no m'equivoco, 2 partits abans no arribin les vacances de Nadal. Sampador i Roquetes. Objectiu 12-12?
Sí, i tant que sí. I supercomplicat. Però sí, home, sí que podem. Ho hem fet fins ara i encara hem de millorar més. Per tant, podem fer-ho.
Bé, doncs, objectiu 12-12 abans no acabi i es tanquin aquest 2019. Queden els partits de Santpedor i les Roquetes. D'aquesta desena jornada destaquem també les victòries dels màxims perseguidors del bàsquet Sitges, és a dir, el Casal de Vilafranca, que va pallissar l'Artés a domicili 63-102, contra el Casal de Vilafranca, que porta 2 partits consecutius passant dels 100 punts, una bestiesa. I el Club Nou Bàsquet Vilanova, que també va guanyar fora per 46-61 a la pista del Nou Bàsquet Olesa. A la classificació, el líder, el Bàsquet Sitges, amb 10 victòries, 0 derrotes, seguit del Vilanova i el Casal, tots dos amb 8 victòries i 2 derrotes, i Navàs i Súria, amb 6-4. Destaquem també d'aquesta jornada la victòria del Sènior B del Bàsquet Sitges, 50-74 a la pista del Òdena, la derrota en canvi del Sots 21, 86-71 a la Salle Bonanova, i la victòria del Júnior, que segueix intractable, 52-65 a la pista del BBA Castelldefels. Ara mateix ens passen 5 minuts del punt de les 5 de la tarda, anem acabant, però abans hem de parlar d'hoquei patins, Toni, perquè el Club Patí Sitges continua sumant, dissabte tornava cap aquí amb un puntet després del 3-3 a la pista del Lleida Llista.
Perquè és una pista complicada, i bé, el Patí Sitges va fer el que tenia que fer, sumar un puntet conjuntament amb el de la pista de Ripollet, són punts molt importants que fan que l'equip continuï allà, doncs al joc que li interessa estar, al quart joc per jugar.
Està quart a la classificació, està de fet bastant a prop dels primers classificats, probablement de més lluny de l'Espanyol, que és líder amb 28 punts, el Sitges en té 21, però compta perquè l'Espanyol ha perdut en aquesta jornada. Hi havia duel directe en Ripollet-Espanyol, la victòria final va ser pel Ripollet per 5-2.
Sí,
per tant, el Ripollet també li va ensenyar i va mostrar les seves cartes.
Li va jugar al líder, l'Espanyol, i per això encara té més mèrit aquest empat que va aconseguir el Patí Sitges a la pista del Ripollet.
No oblidem que el Club Patí Subur Sitges té encara pendent el partit de Belllloc. No hi ha data encara confirmada, però de jugar-lo i guanyar-lo, el Club Patí Sitges es posaria en 24 punts, encara més a prop, se situaria molt més a prop del Ripollet i del Reus Deportiu, que ara mateix són el segon i el tercer classificat. De fet, és dels pocs equips el Club Patí Sitges que haurà de jugar aquest pont de la Puríssima. Haurà de jugar amb el dia 7 de desembre, és a dir, dissabte que ve, aquí a Pinsbens, a partir de les 6 de la tarda, contra el Vendrell. D'aquesta jornada, i ja per acabar, destaquem la derrota del Sènior B de segona catalana, 4-3 en la seva visita a la pista del Ribes, victòria en canvi del Júnior 1-3 a la pista del Vendrell, va perdre l'Alaví de forma clara 3-13 davant l'Amposta, i la victòria del Benjamí 8-6 davant Alcaldes, una victòria que el classifica en segona posició i a punt ja per disputar el campionat de Barcelona. Bé, amb aquests resultats del món de l'hoquei patins se posem al punt final d'aquesta edició del Temps de Descompte. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Bona setmana. Els esports tornaran el proper dia 13 de desembre. Tocarà fer prèvia ja del cap de setmana esportiu post-pont de la Puríssima. Que vagi molt bé. Adéu-siau.